comunicat en què defensen que ells no són els únics responsables, els únics culpables de que no vagin a classe. Tenim amb nosaltres en Martí Pérez, que és delegat de Ciències Polítiques de primer grau. Martí, bon dia.
Bon dia.
Escolta, tu constates que molts alumnes falten a classe.
Doncs sí, és veritat que la majoria dels cops les aules es troben per sota del 50% de l'assistència i això és una cosa que ens preocupa també els delegats.
I quin és el motiu de que no aneu a les aules?
Doncs bé, per mi simplificar el motiu en un sol seria absurd. Llavors, per mi els motius principals serien bàsicament el transport públic, ja que hi ha molta gent que ha de venir des de molt lluny per només fer una classe on doncs només és una classe, i també altres raons serien que hi ha molta gent que treballa i a vegades per als horaris de la universitat, que tenim hores mortes, és difícil compaginar-s'ho amb la feina.
Enteneu doncs també la postura del degà, si em confirmes que la gent falta classe?
Completament entenem la postura del degà i en part la compartim, i per això doncs estem totalment disposats a col·laborar amb el degà.
El degà però també deia que hi ha alumnes que tracten els professors de manera irrespectuosa. Això són casos aïllats o quin ambient hi ha a les aules?
Jo diria que aquests són casos aïllats. A les aules es respira en general un bon ambient, així que jo diria que aquests són casos aïllats. Sí.
I què proposeu per augmentar la participació a les classes? No sé si creieu que hauríeu de tenir horaris més adaptats o més concentrats que no es facin estar tot el dia aquí al campus.
Doncs bé, la nostra proposta bàsicament és que des de l'estudiantat amb el deganat es pugui parlar i es puguin establir pactes o es pugui arribar a un acord per tal que l'assistència pugi a classe.
Per tant, reclameu més comunicació amb el degà.
Exacte, reclamem més comunicació.
Molt bé, Martí, moltes gràcies.
A tu.
Saludem també aquesta hora Lluís Madí, secretari general adjunt de la UB. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A la UB, què és el que hi passa? Heu notat també que alguns alumnes no venen a classe?
Sí, de fet, és una tònica que no és només de la Universitat de Barcelona, sinó totes les universitats presencials en major o menor mesura. També depèn molt del tipus de l'àmbit d'estudi, no? Que ens fixem, perquè no és el mateix doncs, a classes on hi ha un alt nivell d'experimentalització i de necessitat de laboratoris, d'infraestructures, de pràctiques, que a classes on aquestes necessitats no hi són, i per tant, diguem-ne que és més fàcil que hi hagi un cert abandonament, un cert absència en aquestes classes. No?
Teniu algun tipus de percentatge? Ho dic perquè l'Autònoma parla de que arriba fins a un 40% en algunes assignatures.
Nosaltres no ho hem quantificat encara, començarem a fer algun tipus d'estudi prospectiu. Hi ha hagut algun estudi parcial anterior de fa uns anys, per prepandèmia, perquè el tema no ve d'ara, diguem-ne, però no tenim dades omnicomprensives que ens permetin saber l'abast general i detallat del fenomen. Però sí que hi ha evidència, evidentment, de que aquest absentisme doncs, es dona.
I ho enteneu, que hi hagi alumnes que deixin quedar-se a casa, que no vinguin?
Ho entenem, home, entenem totes les posicions i totes les postures, és a dir, evidentment ens agradaria que les classes estiguessin molt més plenes, segurament, no? Però també estem en un moment en què la societat ha modificat, està canviant, i en aquest sentit hi ha alguna mena, com ho diria, una mica de manca d'adherència a determinades situacions, i la gent, doncs, la presencialitat en general, no només a la universitat, sinó en altres situacions, doncs no és un valor potser que tingui el mateix pes que fa uns anys, no? I per tant, que considerem que no és un element només de les universitats i en aquest sentit estem preocupats, però només del que haurien d'estar altres sectors, no?
I què és el que creu que podeu fer per revertir la situació?
Bàsicament, aquí t'ha donat una mica una certa tormenta perfecta, perquè és el que comentava, no? Hi ha una sensació molt més de que la presencialitat és la gent, hi ha una certa absència, no?, social en molts aspectes. Jo, per exemple, si em permeteu una mica, hi ha un debat habitual, me'n vaig una mica, però crec que ens pot ajudar en el debat de la restauració, no? Doncs el tema de que hi ha el tema de les reserves, no? Això se sent bastant i se sent més, hi ha restaurants que cobren per les reserves prèvies perquè s'estan trobant que hi ha molta gent que reserva i no apareix, no? I anar a un restaurant se suposa que és totalment voluntari, de gaudi, etcètera, etcètera, no? I per tant és un fenomen que se'ns escapa una miqueta. Què intentem o què hauríem de fer? Perdona, i l'altre element que és important en relació amb això és que, evidentment, hi ha tota una disponibilitat d'informació que fins fa 2 o 3 anys o 4 no es tenia, no? I els estudiants i tothom tenim molta més informació del nostre abast, molt més ben tractada, i això genera un còctel doncs que estem avaluant de quina manera podem fer que les classes i que les nostres sessions presencials siguin molt més enriquidores i més engrescadores per intentar limitar doncs aquells que no venen perquè no troben alguna cosa interessant a l'aula. Després hi ha molta gent, com també ha expressat molt bé l'estudiant que hem sentit de la Pompeu, doncs gent que treballa, dificultats amb el transport, tot això tampoc ens ajuda, però diguem que la part que ens toca a nosaltres doncs mirarem de, o estem treballant ja per fer, per generar models de docència més adaptats a aquestes noves realitats.
És Lluís Madí, secretari general adjunt de la UB. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Milagros.
Bueno, aquest és un problema que totes les universitats tenen molt, perquè està canviant molt el perfil d'alumnes i està canviant també la manera d'aprendre de la gent. La gent jove que està molt ficada en les xarxes socials, en mecanismes d'aprenentatge, de podcast, etcètera, etcètera, troben que les classes moltes vegades són avorrides, eh? I això pot fer que... I, a més, cada vegada es percep que costa més que algú mantingui l'atenció més de 30 o 40 minuts sobre una matèria. Bueno, això ja és un gran èxit. Hi ha vegades que professors que diuen que a partir del minut 20 ja veuen que la gent no atén, diríem, no? Això depèn de les universitats, eh? Jo, les dos arguments que s'han donat, aquest del transport, bueno, el transport pues, pot ser un problema, i especialment aquí a Catalunya, amb el problema que tenim de Rodalies. Però l'altre, el del treball, no és tan freqüent que els alumnes puguin compatibilitzar un estudi complet amb el nivell d'exigència que és requerible amb una jornada laboral. És a dir, pot haver-hi treballs complementaris, eh? Treballar al Decathlon unes hores o treballar en una llibreria unes hores, etc. Però, en general, els estudis universitaris requereixen una dedicació. Jo conec particularment el cas de la Universitat Pompeu Fabra perquè soc membre del seu Consell Social. I a la Pompeu Fabra hi ha unes normes molt estrictes de permanència en la universitat. Les normes de permanència vol dir que quan un alumne no aprova un determinat número, una assignatura a un número determinat de convocatòries, ja no pot progressar al següent curs i, en alguns casos, inclús ha d'abandonar la universitat. S'entén que una plaça universitària té un cost i que els poders públics fan un esforç perquè aquesta persona aprofiti aquesta plaça universitària per la seva formació. Si l'alumne no va a classe, no està aprofitant tot l'esforç que la comunitat fa perquè ell pugui estudiar. I llavors hi ha després unes guies en cada una de les assignatures o en les matèries que s'imparteixen, i aquestes guies estableixen, en funció del tipus d'assignatura que és, el grau de presencialitat que han de tenir. I moltes assignatures requereixen un grau de presencialitat de fins al 80% per poder superar l'assignatura. Vull dir que això depèn molt de la universitat també. Si la universitat és laxa en aquesta qüestió, els alumnes encara ho seran més, i llavors hi ha aquest problema de l'absentisme. I el problema de l'absentisme és un problema que fa mal als alumnes perquè estan perdent un temps, i és un malbaratament dels recursos públics que esmercem per la seva educació.
Sí, perquè paguem impostos per subvencionar part de la carrera, no?
Aquí està.
Sí, sí. A mi m'ha agradat molt com l'ha enfilat el Madí, no? El Lluís Madí. Perquè posar la càrrega sobre els alumnes crec que està bé, crec que és correcte, són els que falten a la classe, però crec que està bé també que els professors i les universitats revisin una mica si estan fent això que més útil és pels alumnes, per dir-ho així. És a dir, jo crec que les classes magistrals, en un moment on tot és consumible en format àudio, en format vídeo, etc., o en format streaming, no sé si la presencialitat en classes magistrals, en algunes sí, segur, eh?
És que no són només magistrals,
presencialitat. No, en absolut. Dic que, per exemple, en la qüestió de la classe magistral, que és un professor impartint o explicant la seva matèria simplement de veu, o de veu amb un suport no, un projector, queda una mica, vull dir, no sé si aquí la presencialitat té molt de sentit. I, per tant, crec que els alumnes en moltes ocasions responen a això. No sempre, segur. És a dir, que la universitat digui què podem fer perquè la presencialitat, perquè venir a classe, sigui satisfactori sí. En el sentit de que...
Clar, és a dir, a l'ESO tu estàs obligat a anar a classe.
Sí.
I a batxillerat...
No. A la universitat, no.
No, a la universitat, no. Llavors, Per què?
Bueno, és una cosa obligatòria i una no obligatòria.
Val, però si tu participes d'una subvenció pública, doncs potser el que hauríem de fer és dir, si vostè falla sí, sempre... a les classes, deixarem de pagar-li des de la Generalitat.
Això és molt senzill. Això estava dient la Milagros.
I traiem la plaça.
Això estava dient la Milagros perfectament.
Si un funcionari públic deixa d'anar a treballar a una plaça pública, què li passa al cap de tres vegades?
Això depèn del que...
No ens liem.
És una plaça pública.
Sí,
està ocupada.
Sí, però no ens liem. Una cosa és a dir, les classes són perquè les aprofiti l'estudiant.
Sí.
O si considerem que l'estudiant les ha aprofitat en presencialitat, posem una presencialitat obligatòria del 80% i adeu. És que això s'acaba ràpid, diguem-ne. I qui no ho passi, suspendrà l'assignatura i si suspèn l'assignatura més de no sé què, te faran fora. Ja està. Això és molt ràpid. Però jo el que sí que crec és que diguem-ne, la forma d'abordar això és més correcte, penso, opino. Si tu vols passar llista cada dia, ho pots fer. Hi ha universitats que es fa i adeu, i qui passa, i qui està, i qui no compleix, fora.
Sí.
Dir que la forma d'abordar-lo crec que és millor, i jo crec que, perquè hem vist, els exemples que hem vist, és la correcta, és dir, estem fent no tot el possible perquè aquestes classes que impartim siguin les més aprofitables per als alumnes que venen. Jo crec que aquesta és una bona opció.
És el debat de fons, sí, sí.
Jo, també, una experiència d'una universitària de fa 15 anys, per tant, jo a la meva universitat...
Només 15,
Sí, clar.
Sí. N'ha canviat molt en 15 anys, això,
Sí, per això. Sí, sí, menys, de fet, menys. De fet, 12. Però a la meva universitat faltava moltíssim, moltíssim. Jo, el primer.
Jo, quan donava les classes del seminari a la Pompeu Fabra, venien els alumnes, jo passava, no passava llista, però tenia clar si venien o no venien. Sí. Era fonamental que participessin a classe. Fèiem una classe molt dinàmica en la que la participació d'ells era absolutament important, imprescindible, perquè havien de portar comentaris, redactar, havien de fer, diríem, exploració de notícies, etc. I aquesta classe no es pot fer d'una altra manera que no sigui interactuant a l'aula.
Jo
crec que ens ho passaven tots bé, també, ells.
A la meva universitat, la presencialitat era molt baixa, perquè hi havia un munt de classes que eren classes magistrals, però les pràctiques, els estudis de ràdio, anàvem tots, Anàvem tots, no em faltava cap. Perquè el dia que t'obrien els estudis de ràdio, tu volies anar.
En una de les coses,
aquesta és la gràcia.
Una de les coses que ha canviat en aquests 15 anys, i tinguem-ho present, és que hi ha estudiants de les nostres universitats que no poden assistir a classe amb regularitat perquè no poden tenir habitatge, per exemple, a Barcelona, a les universitats de Barcelona, i es passen entre 3 i 4 hores en uns transports públics absolutament deficients des del seu domicili particular. Sí,
però això és un altre problema,
És una de les explicacions de per què la gent no va a classe. Dos, de tota manera, jo penso que el diner públic s'ha de fiscalitzar. Invertim molts diners en un sistema públic d'universitats i, per tant, s'ha d'auditar a què destinem. Si la presencialitat o no presencialitat, si és necessària o no és necessària, adaptem la despesa d'edificis, d'infraestructura, etcètera, a si realment és necessari o no és necessària la presencialitat. Dos, auditem el rendiment dels estudiants que són els receptors d'aquesta inversió de diner públic i també dels que són la principal despesa o la principal inversió, digueu-li com vulgueu, de la universitat pública, que és el professorat, amb uns catedràtics que tenen uns sous considerables, mentre professors associats que cobren 4 duros estan fent moltes vegades la feina, i sempre és difícil generalitzar. Evidentment que hi ha catedràtics magnífics, però, escolteu, avaluem també aquesta part, avaluem màxima exigència de rendiment als alumnes que reben aquesta inversió pública, màxima exigència, avaluació permanent cada any. Cada any els professors i catedràtics haurien de passar proves per poder continuar ensenyant o no ensenyant en unes universitats que ens costen tan cares.
Jordi Cominal.
Jo crec que la universitat s'ha de pujar l'exigència. I s'ha de pujar l'exigència als alumnes i als professors.
Totalment d'acord. Avui estem molt d'acord.
Quan li preguntes a un alumne vas a classe o no hi vas, et diu depèn del professor. Vale?
Llavors també hi ha un tema
de canvi d'hàbits. És a dir, la universitat té una oportunitat, perquè no són estudis obligatoris. Per tant, si tu fas una cosa que no és obligatòria, és perquè la vols fer. I si a més te la paguen una part important amb els impostos de la gent, tu has de tenir un compromís. Què passava abans? Que al campus hi havia ambient. Per què? Perquè entre classe i classe hi havia partida de botifarra. Vale? Això ha canviat molt. Això també ha canviat molt. Llavors, hem de canviar la universitat perquè els hàbits dels nens han canviat? o hem de fer que la gent que vulgui estudiar la carrera s'adapti a una vida de campus? És a dir, és que la gent ja no té atenció al cap de 20 minuts. Doncs que, perdó, eh? Doncs que es fotin. És a dir, si la universitat et prepara per la vida adulta, has de saber que hi ha classes en les que hi han d'anar. Ara, per exemple, parlem de presencialitat. Per mi, presencialitat vol dir anar a classe. Però ha de poder voler dir atendre la classe online.
Clar.
Que això et permet tenir professors que saben que les seves classes es graven.
Clar.
Això és assistir a classe, encara que sigui online.
Exactament. No, és a dir, si hi ha un problema de transport i tot plegat, no vol dir que... És a dir, jo també ho feia, quan tenia... Els horaris de la universitat són molt capriciosos. Quan havies de gastar 6 hores per desplaçar-te, anar i tornar, i per 2 hores de classe, evidentment no hi anaves. Però això ara es pot fer a distància. I llavors una altra cosa. Si la universitat decideix que la presencialitat és obligatòria...
Passagista?
Els professors... que se sotmetin a enquestes de valoració.
Tona,
el que no pots fer és dir-li a la gent...
Estem parlant en termes molt genèrics. Jo fa temps que passo enquestes d'avaluació dels meus... Ara no don classes, però quan les he donat, fa molt de temps ja que passo enquestes d'avaluació a la Pompeu Fabra. Les enquestes d'avaluació són absolutament normals.
Sí, sí.
Que s'estan aplicant ja.
Però que el tema no és... Milagros, que el tema no és la Pompeu Fabra, és el sistema universitari. És que ho portes al concret, jo no vull parlar de la Pompeu, vull parlar del sistema en general.
I no és fer les enquestes, és que les enquestes tinguin conseqüències.
Exactament.
Sí, sí.
Pues clar, però que les tenen.
Bueno, són les...
A veure, és
que... 10 i 16, digues, acabes, Milagros, digues.
No, jo dic que és que parlem com molt genèric i les universitats fan esforços. Elles són les primeres. Mira, fa poc he estat coordinant una jornada del Consell Interuniversitari que plantejaven de precisament com adaptar-se a les noves tecnologies. Les universitats estan fent esforços per adaptar-se permanentment. Llavors, el tema de l'absentisme escolar és vell, és bellíssim, i hi ha debats que a més, són una mica enganyosos, perquè durant molt de temps en ara s'ha dit, hem de donar igualtat d'oportunitats a tots els alumnes, s'ha dit, per exemple, és que hem de facilitar que puguin treballar, els que no poden pagar-se una carrera, puguin treballar i estudiar alhora. Doncs les carreres amb molta exigència, com és medicina, com són les enginyeries, com són moltes carreres que tenen un nivell molt alt que exigeix pràctiques i presencialitat, no es poden compatibilitzar amb treball. Llavors, el debat no l'hem de mantenir en aquest nivell, hem de dir els alumnes que tenen problemes econòmics han de poder tenir una beca full-time per poder estudiar full-time amb la beca.
Si treballen, sí.
Però no
si
hem
treballen,
de... No,
sí.
Clar,
si treballen,
no,
sí.
No hem de rebaixar la universitat per dir, bueno, serem laxes en la presencialitat o en l'exigència perquè hi ha alumnes que necessiten treballar. No, el que hem de fer és demanar beques perquè aquests alumnes no necessiten treballar i puguin estudiar igualment. Tenim els debats moltes vegades molt desenfocats.
Són les 10 i 17. Tanquem l'agora avui amb Fran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cuminal, però abans que marxin, Sílvia Creus, pel Forada, bon dia.
Bon dia.
Avancem els continguts del matí de Catalunya Ràdio a partir d'ara.
De seguida, el problema que ha afectat a tothom, o pràcticament tothom que ha estat jove, i ara amb el jovent que marxa de casa cada cop més tard, doncs és un problema que s'agreuja. Les dificultats per tenir sexe en un lloc en condicions d'espai, de seguretat o d'higiene. És una bona idea, per exemple, que els pares permetin als seus fills tenir relacions sexuals a casa? Ho debatrem amb la Judit Mascó, amb l'Elisenda Pineda i amb l'Àngel Llàcer.
És normal que hi hagi por, és una frase que va dir al matí de Catalunya Ràdio l'intendent de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, arran del crim d'Esplugues, i que serà el punt de partida de les reflexions del filòsof Oriol Ferrés i la periodista Sílvia Còpolo a quarts d'11.
I a partir de les 11 conversarem amb la Mercè Arànega i la Magda Puyo, actriu i directora de La meitat de l'ànima, que es fa a la sala Atrium, basada en la novel·la de la Carme Riera. I després sentirem les recomanacions culturals i esportives per al cap de setmana o la llista musical de Lluís Gavaldà.
I a les 12, l'humor pendent i la gran final setmanal del concurs pendent, en què la Marita intentarà endur-se el premi gros de 200 euros responent les preguntes capcioses de Gerard Jovan i Joel Díaz.
Però abans, què han dit els altres? Jovan, Díaz, hola!
Hola!
Hola,
doncs que avui podem comprar quilos i quilos de crispetes i asseure'ns tranquil·lament a escoltar les tertúlies dels programes d'esports de Madrid després que s'hagi esbombat que el vestidor del Madrid és com un pub de Salou en una nit d'agost. Com defineix Carlos Herrera el vestidor del Madrid?
És el descalzaperros en el que s'ha convertit el vestuario del Real Madrid.
I a partir d'aquí ha fet tota la portada.
Descalzaperros,
eh? No ens movem de la COPE, anem ahir a la nit, Juanma Castaño, al partidazo.
Bueno, pues yo creo que estamos ahora mismo en el momento más vergonzoso de la historia reciente del Real Madrid. No hay entrenador, ha soltado directamente el volante del autobús, lleva la L puesta, ha soltado las manos del volante y yo creo que ha bajado hasta del autobús. No ha aportado nada y que encima está peleado con varios jugadores, la mayoría de ellos españoles, en el vestuario. Vamos, hay una liada ahí dentro tremenda.
Crispetes, crispetes, més crispetes. Alerta que el Juanma Castaño creu que encara hi pot haver més episodis de violència.
Yo creo que si termina la temporada y Carvajal no le pega un bofetón a Arbeloa, será un éxito también. Porque por el camino que vamos, estoy convencido que a Carvajal también se le ha pasado por la cabeza en algún momento hacer cualquier locura.
Està enfonsat. El madridisme viu hores molt baixes.
Perdó, he fet un gest. Sí, un gest.
Però si diumenge no guanya el Barça, veuràs tu la gràcia.
Ui, remontada. No, mira. De Madrid són així.
D'això... Sí, no, d'això anava a parlar. No, no, no es parla de remuntada precisament. Escolteu, escolteu.
I jo soy de esa teoría. Joder, a ver si revienta, a ver si le mete 8 el Barça. O sea, a ver si les mete 8 a estos tíos y a ver si revienta ya todo esto.
No, pero es que, escucha, es que una victoria del Barça de ese tipo...
Es que puede pasar,
no, pero espera, que es que eso se iba por delante a todos, ¿eh?
Claro.
A todos. Claro, o sea, claro, pero claro, a todos claro, es claro. De arriba abajo.
De arriba abajo. A la cadena SER, el Larguero, desmenteixen el comunicat de Fede Valverde d'ahir amb el que assegurava que no hi va haver cap baralla, cops de puny i res de tot això.
A mi lo que me cuentan es que efectivamente se pega con la cabeza en una mesa, pero no por un forcejeo. Se pega en la cabeza con una mesa por una pelea, en la que si hay que declarar vencedor a los puntos, el vencedor hecho a venir. Yo creo que el responsable por elevación de todo lo que pasa y lo que está pasando en el no gobierno del vestuario es el presidente de la entidad. Primero por poner un entrenador que no está capacitado para llevar a esta plantilla. Me sorprende el comunicado de Valverde. Es un comunicado que, por cierto, ha podido redactar perfectamente mi hijo de 9 años. O sea, no hay quien lo entienda. La redacción es un desastre.
I el xiringuito Tomás Rocero perdia la veu per la ràbia que li provocava veure Mbappé ahir, després de tot el que va passar, sortint de la ciutat esportiva madridista a l'interior del seu cotxe i rient.
Poquito de respeto al escudo que tenéis, que no es un parabulario. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Yo le exigiría a Mbappé que en un comunicado mañana pida perdón por esa carcajada. Y hay que ser contundente.
Perdón por reír.
Que el club reaccione con fuerza. Que será que es el Madrid de toda la vida. Esto no se vuelve a repetir. Que es el Real Madrid. Hombre, un respeto al Madrid. Y espero que Florentino no le tiemble el pulso. ¿Qué es cosa el Madrid, joder? El otro riendo. ¿De qué te ríes? Me cago en la mano. Estoy delante. ¿De qué te ríes? Y baja la ventanilla. Va a regodearse.
No riguem.
I a les xarxes què, Joel?
Doncs mira, Ricard, a les xarxes es parla d'antivirus i del Real Madrid, i com que el segon tema és molt més divertit, doncs em sumo al material del Jovany i porto mostres de l'estat d'ànim de la comunitat madridista 2.0, en aquest cas, i l'estat d'ànim majoritari diria que és aquest. Parla un tal Ubieto, amb més de 2 milions de seguidors a les xarxes socials.
Porque si no sabes respetar este escudo, te piras de aquí. Si no sabes respetar este escudo. Y me la suda quien seas. Me da igual. Uy, qué miedo los jugadores. Oye, tío, hermano, estás jugando en el equipo del que yo soy fan de este equipo, ¿vale? Me da igual quien sea el jugador, como si es Vinicius, Mbappé, Valverde, Bellingham o mi putísima madre. Si no se sabe comportar, a la putísima calle ya. ¡Aire! Porque lo único que genera esto es mierda. Y así estamos, ¿eh? Que estén a la plete otra vez, este segundo año consecutivo sin ganar absolutamente nada, no es casualidad.
En la mateixa línia es pronunciava també l'streamer Iñaki Angulo, amb 700.000 subscriptors a YouTube.
Hay que empezar la desubnormalización del Real Madrid. Hola. Pero es absolutamente perentorio empezar esta desubnormalización. Tenemos animales dentro. Valverde es reincidente en esto. Valverde es un zumbao que le esperó a un tío en un aparcamiento y le cruzó la cara, coño. Es que ya no podemos estar mirando para otro lado, coño. No sé, que no podemos tener tíos que le crucen la cara al otro en un entrenamiento, coño. Ya solo falta para rematar el porro que haya perdido un ojo o alguna cosa de esas. O sea, es que esto no es un club, es que esto es el circo de Ángel Cristo.
El circo de Ángel Cristo. Al directe del tal Angulo s'hi va afegir un altre influencer, del qual ara mateix diria que es diu... Sí, Rodra, és un tal Rodra, també molt seguit. Aquest tenia informació sobre els entrenaments d'Arbeloa.
Bueno, me contaban que los entrenamientos ahora mismo son una cosa.
Que te está más calma.
Ahí debe haber tantos focos, pequeños incendios que pueden explotar. Entonces, me han dicho que los entrenamientos, que son cero táctica, todos son ejercicios que les gusten a los jugadores para que, ojo, que sean divertidos y todo para favorecer situaciones en las que no haya malos rollos. O sea, esa es la escena que me dibujan.
Alonso no se filtró de Alonso, que Alonso iba diciendo que esto era una guardería.
Ara se'n recorden de Xavi Alonso. I no només xipollegen el fangar madridista els influencers futboleros, Ricard, el merder és tan gran que fins i tot el Javi Hoyos, referent del safareig castellà, va haver de sortir de la festa de pijames de la Lola Lolita per parlar del tema.
Pede Valverde acaba de publicar un comunicado tras su altercado con Chuamini que provocó que acabase en el hospital.
Por cierto, estoy en pijama, sí, porque estoy en la pijamada de Lola Lolita que está siendo ahí dentro y me he tenido que salir al ver el comunicado para contaroslo. Os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo.
Sí, home, ara et seguirem per amar salseo. Però a mi, Ricard, el que més gràcia m'ha fet ha estat un vídeo que circula, un vídeo, una tonteria, eh? Circula amb el text Arbeloa hablando de la pelea entre Valverde y Tchouaméni. Es aquel
ha habido apuñalamientos, vecinos que dicen que se han encontrado con regalos de sangre. ¿Qué ambiente hay en este local?
Apuñalamientos, pero entre coleguillas, ahí en plan... la tontería, ¿sabes? Yo que...
Doncs fins aquí l'Àgora. Ferran Espada, Mireu Espera d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. Gràcies per acompanyar-nos.
Que tinguem un gran cap de setmana.
Bon dia.
Ho esperem.
Cap de setmana.
Dilluns ho explicarem. Gràcies. Ara tornem.
El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
Amb el suport de Casa Tarradellas.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia el cereal que pot fer ensopegar. I la resposta era cibada. La cibada és un cereal i si algú bada, doncs pot ser que ensopegui. 1.506 dels 1.553 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Albert Alonso Soler, de Vilanova del Camí, a l'Anoia. I avui també ens heu dit, sobretot, cibada en ve alta, però també ajagut o cairat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Puja l'emoció. Baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Són 2:15. Judit Mascó, bon dia.
Molt bon dia.
Elisenda Pineda, bon dia.
Bon dia, pitos ha... nets, eh?
Pitos nets. Sempre?
Sí, sí, sí.
Àngel Llàcer, bon dia.
Bon dia, Ricard, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé. T'estava escoltant des del cotxe.
I què?
Bé. Parlàveu això del virus, això, i molt bé.
Hem portat mascaretes, eh?
Sí, però aquí no ha arribat encara.
L'última vegada que us vaig veure,
Anna. Que ningú s'ha d'alarmar, no...
I què, has dit alguna cosa d'aquell senyor, del Simón?
Fernando Simón. Com així, com...
L'almendra, l'almendra.
Però què ha passat? Vam entrevistar dimarts i a veure si podéssim recuperar el tall del Carlos Herrera.
I el Carlos Herrera va comentar que havia vingut aquí.
Sí.
Estava enfadat.
Va explicar...
Com ho sabia ell? Qui li va dir?
No, perquè se l'havia sentir.
Ell escolta... Però si fa la mateixa hora que tu. Però no va la mateixa hora que tu.
Però la gent... Van sortir notícies de l'entrevista.
Sí. I ell va venir aquí...
Això va ser dimecres.
Però es va enfadar?
No, l'Herrera va posar sobre la taula una cosa que jo no sabia, que s'havia enfadat la Moncloa.
I ell com ho sabia, també? Ho sap tot?
Clar, ell ho sap tot, sí.
Ah, l'Herrera ho sap tot. I la Moncloa es va enfadar? Qui és Moncloa?
Moncloa, no ho sé, mira, et posaré el que va dir el Carlos Herrera. Va dir això.
Cuando oyes a Fernando Simón es cuando te empiezas a preocupar. Porque te vienen a la mente toda la corrupción de mentiras.
Oh,
informaciones equivocadas que este individuo fue diciendo durante la pandemia. Es que podría ser esta frase perfectamente útil, intercambiable con las que pronunció entonces. ¿Por qué dejan hablar a este hombre como portavoz? Bueno, dice Moncloa que es que ellos no sabían que iba a hablar en Catalunya Radio, que si lo hubieran sabido, la secretaria de Estado de Comunicación habría cancelado esa entrevista.
Caramba.
Pero lo tenía apalabrada hacía tiempo, no había avisado, bueno, ya apareció. Bueno.
Però a veure, un moment. Però aquest senyor no treballa al govern, no? Aquest senyor és una persona independent, no?
Bueno, treballa al Ministeri de Sanitat.
Ah, treballa al Ministeri de Sanitat.
D'emergències sanitàries.
Vale, o sigui, ell té un sou.
És el Fernando Simón de tota la vida.
Sí, sí.
El mateix de la pandèmia.
Sí, sí, aquell senyor de les celles
grosses. Té el mateix càrrec.
Ah, val, o sigui que cobra de l'Estat.
Sí, del govern.
I tenia aquesta
govern.
Entrevista paraulada feia temps.
I la vam fer l'entrevista, perquè no sabia que...
Com diu el company.
Que si se n'haguessin assabentat, l'haguessin fet cancel·lar.
No, però escolta'm una cosa, però ell tenia l'entrevista ja feia temps, o tu, com que ha passat això del barco, ho vas anar?
No, jo la tenim de fa temps, perquè venia a fer una conferència a Barcelona.
Ah!
I per preguntar sobre...
I just hi va passar el del barco.
Clar.
Que bé ens va venir, aleshores, això del barco, eh? Que bé, doncs mira, sort que no la van cancel·lar, perquè els agrada molt cancel·lar entrevistes, no?
Sí, per això et dic que hagués sigut la segona.
Sí. Està molt bé.
Val. Doncs
ja està.
Ja està,
explicar les coses.
No, però jo he vingut aquí amb aquest dubte, no sé què, clar, i tu m'ho has explicat. Perfecte.
Avui el dilema, atenció, perquè volem parlar dels pares. Si han de permetre o no que els fills tinguin sexe a casa seva.
Ui, la Judit, que comença la Judit.
Sí, escolta, Judit. No tinc per què començar.
Sí.
El que sí puc dir i posar sobre la taula és algo que ha canviat també dels meus temps i dels... O sigui, de quan jo tenia les nenes a casa jovenetes, rotllo adolescents, i dels meus temps de quan jo era l'adolescent i estava a casa dels meus pares. Amb què ha canviat? És veritat que els pares ara són molt més permissius, és veritat que el sexe ja no és un tabú, i és veritat que tenim els fills a casa fins molt tard. clar, si no els deixes tenir sexe...
I que han d'estar allà al pàrquing del Bon Preu, encetrillant, com un home.
Vull dir, això són uns paràmetres que ens marquen.
Aquesta és la variant més important. Perquè jo vaig marxar a casa meva als 18.
I no vas marxar als
18 anys,
mira.
Clar. No hi ha cap persona...
Ningú pot marxar,
que digui, doncs marxaré de casa, clar.
És així.
Ja.
És així. Val.
Però, tu fins als 18 t'espavilaves.
Però fins als 18 què feies, Ricard?
Petting.
Feies poca aquella cosa, més. Vull dir, no sí, sé, no sé, sí. No sé quan...
Jo anava molt a casa dels sogres, eh?
Què vol dir casa dels sogres? Quins sogres?
Jo anava allà molt a dormir.
Però tu tenies sogres?
Però un moment, fem una pregunta, sogres? Perquè és la pregunta bàsica, almenys jo a la meva època també podria anar a casa de qui sigui. De qui sigui. Però, Ric, perquè clar, si tinc sogres, la meva sogra dirà... No lo sabia. Però quan no hi eren?
No, quan hi eren també.
Aquesta és el
quid
de la
també.
Qüestió, també.
Ell anava a dormir-hi, eh?
Un dimarts sopava amb ells i després bona nit.
A on dormies? No, al llit ja ho sé, a l'habitació d'ella...
De la meva parella de la C.
De la meva parella, però escolta, si tenies per quants anys tenies? Era una novieta.
No, va durar 6 anys, sí.
Carai.
A quina edat?
Dels 15 als 21.
I fèieu l'amor?
Sí.
Dels 15 als 21? Ah.
Sí, clar.
Oh, bueno, perquè tu ets molt més jove que jo, Ricard. És per això, exacte.
És que, clar, tu vas
començar
a
veure cosa. És impossible, ja si ho penso.
Però, clar, però els pares també, ella, perquè jo... Dels
no,
16
també venia a casa, també.
Jo, dels 16 als 21, a casa meva, ni pensaments. Perquè mon pare i ma mare muntaven un 2 de maio, saps què vull dir?
No, és que una miqueta allò de...
A casa del meu nòvio, sí. Sí, clar, que anàvem. Ah. I amb els pares allà i sense els pares allà.
Això, clar.
Sí, sí. Llavors hi havia aquell perill de... A les 6 de la tarda, saps? Que venia la mare a portar la roba que li havia plegat, saps?
Clar.
I llavors, un moment! I llavors, fixa't... allò tan absurd que era tapar-nos amb la mano.
Fixa't que acabes de dir, a casa del meu nòvio, sí.
Sí, sí.
Perquè els pares del teu nòvio eren els pares del noi.
Clar.
Ara diré una cosa, que ja sé que és molt políticament incorrecte.
Més és
igual.
Tens raó.
És el que jo penso. Jo sóc mare de 4 noies.
Clar.
Fèmines, totes.
Clar. I el pare com es posa?
I quan em deien, als 13 anys, sí, vaig a dormir a casa del Joan,
clar,
jo els hi deia... Doncs no em fa gràcia. I em deien, de seguida, perquè, clar...
Clar, això s'encén, això s'encén.
Per què?
Ah, amiga.
Doncs si coneixes els seus pares i ens coneixem des de petits... Jo els deia... Clar, els havia de dir, doncs, no em fa gràcia, perquè és un noi. Ostres, això vols dir que perquè és un noi... O sigui, clar, llavors ja teníem aquí la gran discussió de perquè és un noi. Llavors jo el que em... És tremendo, perquè és molt trist, i jo vull... Mira, ho vull deixar dit, això.
Digue-ho.
En el fons, potser us pensàveu que jo em veieu aquí de molt moderna, doncs no.
Home, ningú t'ha vist mai molt moderna,
no,
Judit.
Vale, doncs millor, perquè en el fons del fons us puc semblar, però no ho soc. Perquè
no.
En el fons, jo la gestió de la por envers el que els hi podia passar a les nenes l'he tingut molt alta. I jo penso, quina merda que això passi quan amb els nois moltes vegades és tot el contrari. Simplement és... Ja prens precaucions,
exacte,
és a dir,
exacte,
el posteriori, no?
Sí, no me la deixis prenyada. Mai de si tindran una experiència sexual positiva, si estaran tranquil·les. I jo, per exemple, que tinc un mig nen a casa, això no vol dir que tinc només les cames, vull dir que sóc madrastra d'un nen. T'imagines?
No, només les cames. No sé com preguntar-li què vol dir mig nen.
Un mig nen, tinc un mig nen. Bé, la meitat de la setmana.
Serà un mig fill.
Un mig amic, mig nen.
Perquè nen...
Aquí està.
Pobre.
Doncs jo sempre li dic a son pare, dic, escolta'm una cosa, dic, aquest nen, quan sigui més gran, molt a favor, que vingui amb les seves parelles, i és més, i de matrimoni a la seva habitació.
No sóc la seva mare, eh?
No sóc la seva mare, però sí que és veritat que penso, les seves parelles sexuals també vull que estiguin tranquil·les i que es trobin a gust, i que no ho facin a dins
d'un cotxe
de manera...
Hi ha psicòlegs que asseguren que la falta d'espai segur, això deixa empremta i seqüeles, eh?
Clar, exacte, per això jo, que es facin dins d'un cotxe, en un pàrquing...
Això deu ser eiaculació precoç...
Sí,
no,
perquè clar,
i com si traumàtic, sembla que facis alguna
cosa
malament.
Si tu t'has d'amagar, si tu comences a fer sexe...
O manca d'erecció, clar, tot
clar,
això.
Sí, o les dones,
o
no?
O la manca d'orgasme.
O no tenir orgasmes,
no
clar.
Perquè estàs patint tota l'estona en alerta perquè no saps si et veurà algú,
clar,
si entrarà algú...
Clar, el sexe és com una cosa, com no ho podem fer, ens hem d'amagar, no sé què, però ràpid, no?
Clar.
Llavors tu fas una cosa i ho prens de pressa
tot
i llavors...
Tot i que també ara diré una cosa que és contradictòria, això. Estic d'acord, eh? Però també és veritat que el sexe és també una mica de... Hòstia, ara dir una cosa superforta.
Sí.
Risc. Morbo.
Clar.
Bueno, depèn, Judit. Sí. Jo, a aquestes alçades de la pel·lícula, prefereixo estar tranquil·leta i...
No, també, guapa, aquestes alçades sí, però estic pensant quan
comences. No, tampoc sóc molt tranquil·la.
Jo recordo quan...
Tot i que és molt perillós, perquè ara d'això...
Aquells fogots,
no? Aquells fogots i a dins un cotxe. I aquestes són experiències que segur que més d'un que estem a aquesta taula ens han passat.
Però dins d'un cotxe és molt incòmode.
Dins d'un cotxe no només és incòmode, sinó que és tan perillós. És tan perillós, és tremendo.
Perillós? Si el cotxe, si tens el fre de mà posat, no?
No, tios, és molt perillós.
Ah, vols dir marxa? El cotxe en marxa?
No,
marxa
no.
Això sí que no s'ha de fer. Això no s'ha de fer,
No, això no s'ha de fer.
Jo no he dit en marxa. El sexe marxa, el cotxe parat.
A veure, llavors on és el perill, si el cotxe està parat? On és el perill?
Com que això és ràdio...
No ho entenc.
Com
que això és ràdio.
És pública, per tant, atenció.
Com que això és ràdio, ningú ens veurà a casa.
Sí, no, que, després et veus a tot arreu, que, jo he de vigilar el que dic.
Que aixequi la mà, d'aquests quatre que som en aquesta taula,
sí.
Que aixequi la mà qui ha tingut relacions sexuals, més o menys profundes, en un cotxe en marxa.
Conduint qui?
No, és aquesta. La,
clar, si estàs al cilindre darrere...
La pregunta és aquesta.
Què són relacions sexuals?
Més o menys profundes.
Sí. Profundes, no.
Bueno, pues, que involucra els genitals. Involucra els genitals. Involucra
no, conduint mai.
Ah, conduint no, però no, que et condueixin, sí.
No, tampoc. Tinc un gran... No, i a més és així. Jo, de fet, no condueixo perquè tinc pànic a la carretera. Per tant, només faltaria...
Ah, bueno, llavors tens una fòbia teva.
Encara em posés a fer-li pessigolles en el perseguent, aquest senyor.
No està contestant.
No, perquè hi ha matisos. Sí.
Ha jugat amb els genitals.
Sí, jugar. Però és que jugar i després en profunditat són dues coses diferents.
Bueno, sí.
Jugar no és
però mira, això que parlem de la profunditat...
Si es comença...
No,
Ricard, això que dius de les nenes i dels nens, però això és una veritat que m'ho temple, perquè sí. La relació que tenen els pares, per exemple, els pares amb les seves filles, és la meva nena, no la toca ningú. Llavors això és un treball...
Són el pare d'abans.
Exacte.
No, perdona.
Jo no tinc...
Tu tinc la teva filla o el teu fill...
No, però jo no estic d'acord.
Sí, és molt perdona,
tens raó. Ja surt com una cosa
perquè
que...
Perquè la dona és la que...
Perdoneu, el meu motiu no és aquest de cap de les maneres. Jo no sóc gens possessiva, a mi em sembla molt bé que tinguin nòvios, ho tinc superassumit, no té res a veure amb el que has dit.
Però no ets el pare.
M'és igual. No, bueno, el pare és molt obert.
No, però els pares saben com pensen els homes. Aleshores els hi surt això, clar.
A mi sabeu què em fa patir? Que siguin relacions tòxiques, que elles no se n'adonguin, que tu ja les vegis a venir, perquè es veu això. Jo el que volia, el que sempre he volgut, és nois que les cuidin, que les estimin, que les mimin...
Que hi hagi responsabilitat efectiva.
Si hi ha sexe o no n'hi ha, no és cosa meva. Vull dir que em sembla perfecte si prenen les mesures.
Perfecte, però tu les deixes venir sexe a casa teva?
Els primers sexes, quan eren molt jovenetes i ja ho entreveia, m'agradava explicar-los que el sexe és algú bonic, que ho han de gaudir, que no sigui una pressió des de fora, una imposició, un voler quedar bé amb el grup, amb el no sé qui... Tot això, jo ho treballava bastant, perquè es parlava bastant...
Però tu les deixes tenir relacions sexuals a casa teva?
Jo, si em sento incòmode, no, i així els hi deia. Jo quan veia passar un pavo per allà... Jo quan veia passar un pavo per allà... I no m'agradava, els hi deia... Perdona, estic a casa meva, més fas això, no?
Sí, a casa meva, no vull esmorzar demà amb aquest noi.
I no... Exacte,
doncs hi ha gent més moderna que tu. Per exemple, l'Angelina, que és àvia i deixa que el net es quedi a casa. Angelina, bon dia.
Bueno, va començar l'any del Covid. T'haig de dir això. No sabien on caure morts, no, la canalla? No. I, esclar, el meu nen anava a l'institut, tenia una novieta, i, bueno, va ser... a més, va ser traumàtic, perquè tenia el meu marit que s'estava morint, però no de Covid, però, bueno, va coincidir. I el primer que li vaig dir va ser... Has anat a casa d'ella? I va dir que no. Dic, doncs, primer vés a casa d'ella, no vull tenir problemes amb els seus pares. I sí, va anar a casa d'ella, bueno... Almenys m'ho van explicar. I a partir de llavors, doncs, els vaig dir, bueno, no feu soroll, perquè l'avi no m'estimo més que no ho sàpigui, perquè entre que està malalt i potser era una miqueta més estreta, mires que jo.
Clar,
doncs això, bueno, doncs ens va morir l'avi, va continuar, i sí. Si feien sexe o no feien sexe, no ho sé, perquè no anava a espiar, però bueno, suposo que...
Va durar 4 sorolls,
anys o... fins que va marxar d'Erasmus el meu net, i llavors ja es va acabar, però bueno.
Bueno.
Ara si m'emporta un altre, perquè el meu net, mira, per sort, viu amb mi, ja que em vaig quedar viuda,
doncs quan va acabar la carrera va trobar feina al costat de casa,
sí.
I va dir, àvia, em puc quedar? Li vaig dir que sí, i bueno, un dia que me la porto...
Però quina meravella d'àvia! Àngels o Angelina, no?
Angelina.
Em sembla, o sigui, bueno, bravo, perquè amb una àvia... És com...
molt estret, eh? A mi m'ho van fer passar molt estret.
Ja,
clar.
Jo també amb el meu marit ens vam conèixer a col·legi.
Però veus, els avis sou més permissius, sí.
I era l'any que tenia 16 anys, i casa
i
meva,
noi...
bueno... Fins als 18 no van voler ningú a casa. I després, fins que em casés, no m'han deixat sortir al vespre.
Sí, si com que ho ha patit, doncs mira, doncs vas cap a la...
Però tampoc ho vaig pensar, eh? Ja, vaig mirar ells, era el Covid. No podien anar enlloc.
Sí.
No,
podien anar enlloc. Què volies que fessin, pobrets?
Angelina, gràcies per trucar.
I el més que res és per amor, eh?
Clar.
Perquè
ara...
els estimo.
Clar.
Ja m'estimo els meus nets com si fossin els meus fills.
No, però molt moderna, i... de mires, Angelina. Mare meva, és que obrir portes, sentit, això és una manera de...
Jo faré 75 anys aquest mes, o sigui que tinc una edat.
Doncs per molts anys.
Doncs a mi, el que em va passar una vegada, amb molts els inicis, quan era molt joveneta, una de les meves filles, és que ella se'n va anar a casa del nòvio, i clar, se'n va anar a casa d'ell.
Sí.
A passar el cap de setmana va ser sí o sí, em va dir, si vols et menteixo, però no cal que et menteixi, és així i ho faig. Llavors jo què vaig fer? Vaig aconseguir el telèfon de la mare.
Quina intrusiva!
No, però la mare collonuda. I li vaig dir, perdona, mira, jo tinc aquesta por de totes aquestes
coses. Una cosa, Judit, eren menors d'edat?
La meva, sí.
Ah, llavors sí que s'entén.
Nena, és que...
Si és menor d'edat, jo tinc aquesta
ràpid,
preocupació.
Tot clar, va molt ràpid. Clar.
Què vols dir? Si té 17 o 18?
Bueno, si en té 15, 16, clar, saps? Vull dir que encara tu la veus, que aquella criatura
però
no...
Però quan és el teu fill, tu, llavors, jo crec que en tingui 18 o 19,
jo vaig parlar amb ella,
que és una criatura.
Ens vam fer molt amigues, ens vam fer amigues, ens vam avenir, em va entendre perfectament...
I vas anar tu també a dormir.
I quan ho deixen és quan llavors...
I em va dir que estaria el loro... De que...
Bueno, alhora què vol dir? Pot,
doncs que no dormiria, a la mateixa habitació, que no hi hagués, apertura de portes per la nit.
Però segurament n'hi va bé, perquè llavors
no
és més divertit.
Però almenys jo em vaig quedar molt tranquil·la parlant amb ella, maquíssima, i et sents com, no sé, com protegint, no?
Ah, aquí està.
Judit Mascoli, gent de Pineda, Àngel Llàcer. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu, Ricard.
Bon cap de setmana.
Per favor, gràcies a tu.
Adéu, adéu.
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 El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.com.
Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
Com en diu?
Ja em dic Juliet.
D'on ets?
Jo sóc xinesa.
Jo sóc del Marroc.
Càpsules que t'ajudaran amb el català.
Sí, ara a casa practico en català fàcil.
Benvinguts a Català Fàcil. Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Betravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi, fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
Betravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a betravel.com.
Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digues-los que porto gelat, que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa-hi amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que recollir anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ocasión Plus Bet llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
ICAT.
Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT. 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
ICAT. La ràdio inquieta. El Matí de Catalunya Ràdio.
Barcelona ha estat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Per celebrar-ho, del 8 al 10 de maig, la plaça de les Glòries acull la Fira del Comerç Local, una gran festa del comerç de proximitat, mercats, gastronomia, amb música, activitats i degustacions per tothom.
Organitza l'Ajuntament de Barcelona.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I a aquesta hora sempre saludem el nostre filòsof de capçalera, Oriol Ferrés. Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
I també la nostra doctora en comunicació, Sílvia Coppolo. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
On pares, Sílvia? No es pot dir, no es pot dir.
Davant del mar, sí.
A Canàries no, no?
No, 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 les Canàries no, en una altra illa, Sicília, Taormina.
Cora,
avui sí, però jo aquí, eh?
No,
jo aquí,
sí, sí,
eh?
Sempre, 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 sempre. Tu sempre,
sempre
hi ets.
Sempre, sempre.
No, preguntava. Gràcies. A les Canàries perquè si fossis a les Canàries potser viuries una mica de por i angoixa, perquè hi ha molta por pel que pot passar amb aquest creuer a Espanya que arribarà de diumenge, tot i que ja s'ha dit que hi ha un espai segur, que es farà amb tota la seguretat. Avui parlarem sobre la por, Sílvia. De fet, sí. Et vas fixar en una frase que no té res a veure amb aquests fets, però sí que parlen sobre la seguretat.
Sobre la seguretat.
És normal que hi hagi por? És normal que hi hagi una sensació emocional que depassa i desborda el fet? I no vull menystenir la gravetat del fet, al contrari. No fem un tractament estadístic de fets tan greus, els tractem individualment. I aquest és un fet individual.
Aquest és Toni Rodríguez, és intendent de la prefectura dels Mossos. Parlava en aquesta entrevista que vam fer al Matí de Catalunya Ràdio sobre aquesta mort violenta d'aquella dona a Esplugues de Llobregat i la sensació d'inseguretat que vam explicar aquesta setmana, a principis de setmana, al Matí de Catalunya Ràdio. T'has volgut fixar en aquesta frase que diu és normal que hi hagi por, Sílvia?
És que, de fet, n'hi ha, diríem, amb l'antivirus, no? És normal que hi hagi por i és normal que hi hagi por, també, diríem, arran de l'apunyalament d'aquesta dona. I quan ho diu l'intendent dels Mossos, el que veiem des de la psicologia social, és que aquesta frase compleix una funció clau de validació emocional, és a dir, reconeix que tots plegats l'emoció col·lectiva és de por, no la nega ni ens culpabilitza. I d'aquesta manera, diríem, redueix el que en diem la dissonància cognitiva entre uau, això ha passat al carrer, és un assassinat, em podria passar a mi, o que el fet que el cas estigui sota control. Ara bé, aquesta validació és una arma de doble tall, perquè si no va seguida d'una contextualització del risc real, doncs el que pot fer és fixar la por com a un estat estable, no?, que normalitzi el fet que tinguem por, i això encara incrementaria més la percepció de vulnerabilitat col·lectiva.
Clar, per què és normal tenir por, no? Aquest, el context, tenir el context.
Esclar, la por té a veure amb un perill real, ens podríem preguntar. I ja veus que de vegades les autoritats es diuen no, això és una percepció de risc, no? S'allunya sovint del risc estadístic, en aquest sentit tindrien raó, quan els fets són violents, aleatoris i molt mediatitzats, com és l'assassinat de la dona d'Esplugues, no? I això, si passa en un espai públic, doncs encara s'activa més la idea de li pot passar a qualsevol. Llavors, dir és normal que hi hagi por, d'una banda redueix l'ansietat immediata, però alhora pot ancorar, fer més forta la percepció d'amenaça si no s'acompanya de dades, de comparacions, diríem, per veure l'excepcionalitat, la resposta policial, etc. Si, a més, és clar, els mitjans, òbviament, ho anem dient, doncs això encara ens fa tenir una visió del món més perillosa del que realment pot ser.
Clar, i aquí, què és el que hem de fer? És a dir, la comunitat comunicació política institucional, què és el que ens diu quan hi ha una crisi com aquesta? Què s'ha de fer? Què s'ha de dir? Què no s'ha de dir?
A veure, en una comunicació de crisi, la frase aquesta de és normal que hi hagi por funciona molt bé com una porta d'entrada empàtica, empatia, no? Llavors, primer, s'hauria de reconèixer l'emoció, i ja es fa. Llavors, aportar un context verificable. Tercer, explicar mesures concretes. Ai, aquí, ai, aquí. I després, doncs, també és qui és que parla, diríem, que en sàpiga, que tingui realment no només el poder, sinó l'autoritat tècnica, no? Perquè si no, diríem el que, si no es fa així, encara es polititza més la seguretat i es demana que se sigui més dur.
I el fet que es parli ara, per exemple, de brot psicòtic?
No, això per mi és un tema molt important, no? Perquè el fet de que es parli d'un brot psicòtic podria tenir un avantatge, perquè en aquest sentit es mira de desestigmatitzar, diríem, les persones immigrants, no? Que deia, sabem que el detingut és del Marroc i que de primera es veu que feia crits, en fi, en aquesta circumstància tothom fa crits, però potser parlava d'Alà, però en canvi el risc és el d'estigmatitzar la salut mental. I per a mi això és molt important, no? Perquè la majoria de persones que tenen psicosi no són violentes i el risc absolut és molt, molt baix, no? Llavors, esclar, això pot generar de dir, no, és que els Mossos apunten a que tenia un brot psicòtic. Doncs a una por difusa, no?, uns atacs imprevisibles si s'està associant psicosi amb perillositat no controlable. I, de fet, tota la literatura científica diu que psicosi i violència, això, aquest vincle és molt feble i, en canvi, sí que té a veure amb molt més amb consum de substàncies, el context social i la manca d'atenció precoç. És a dir, en realitat, el que jo crec que més que s'hauria de fer és formar, vaig sentir aquí a l'alcalde d'Esplugues, també en salut mental, no? Les forces de seguretat i els nostres representants polítics que en tinguessin més. I després, no sé, ara penso en l'Associació de Municipis de Catalunya que fan formació, doncs els podrien donar. I llavors, mira, ara estem preparant-nos, no?, per fer la declaració de renda, no? L'agència tributària, l'Estat ho sap tot de nosaltres. En canvi, aquí tenim un senyor que ja havia fet coses molt estranyes, que va ser detingut, i en canvi això no ha arribat a Catalunya. I doncs si no s'aclareix la qüestió de la salut mental, llavors el que la gent interpreta no és que hi hagi prudència judicial, sinó que hi ha opacitat, és una cosa no dita, i passa a haver-hi més por, amb sensació d'imprevisibilitat. Sí, sí. És a dir, aclarir-ho malament pot fer augmentar la por. La por no es gestiona amagant o migdient les causes de l'agressió, sinó explicant-les bé.
I aquesta era justament la paraula que volíem tractar com a espina de l'actualitat, justament la por. Perquè, ja ho has dit també, la por és una emoció molt especial i no sempre és totalment irracional. A vegades hi ha bones raons per tenir por. Per tant, la por podria ser quelcom racional. Un psicòleg, Roger Gordon, diu, per exemple, que la por és una emoció epistèmica, és a dir, que té a veure amb el coneixement i amb les creences, i ens dirigeix cap al futur. És a dir, quan tenim la certesa o la sospita que ens pot passar alguna cosa dolenta, llavors ens pot envair la por.
Que és el que deia la Sílvia, de quan no sabem ben bé què ha passat. Clar. Si ens diuen, no, és un brot psicòtic, però no sabem, però hem d'acabar d'investigar, aquí tothom entra i diu, a veure, aquí hi ha alguna cosa que falla, no?
Aquí s'hi entra i es pot fer més gran del que és. Els buits, el nostre cervell els omple amb amenaces greus.
Ara em deies que és bo tenir por, Oriol, creus?
Bé, ara aquí està
el segons
tema.
Què?
Doncs jo penso que es pot argumentar perfectament que la por és una cosa que ens pot salvar la vida. Mira, pensa que la por en els mamífers té una funció evolutiva clau. Afavoreix la supervivència. Per tant, no només és una emoció desagradable, sinó que també és un mecanisme adaptatiu que s'ha conservat en els animals, inclosos els humans, per evitar perills. Quines són les funcions de la por? Per exemple, detectar ràpid un perill. Una altra funció seria activar una resposta automàtica, és el flight, aquest al volar, el tocar el dos immediatament. I l'altra cosa és que, clar, l'experiència de la por la retenim en la memòria i això fa que aprenguem i que fins i tot ho puguem comunicar als altres. Mira, deixa'm posar-te un altre argument. Aristòtil, un gran filòsof, deia que si no tinguéssim por mai, seríem uns temeraris i ens posaríem en perill sempre irremeiablement. Per tant, la por pot ser una cosa positiva. Ara, de la mateixa manera que et puc argumentar a favor de la por, també et puc argumentar en contra de la por. I ara farem aquest experiment. És a dir, la por pot ser una cosa també molt negativa.
La por, per exemple, Spinoza deia que els pobles esclaus tenen por i els pobles lliures esperança. Per tant, un pot mirar el futur amb por i entristir-se, o un pot mirar el futur amb confiança i il·lusionar-se. La por, per exemple, ens torna covards i ens faria tornar-nos també servils. Hi hauria una temptació de retallar i de sacrificar totes les nostres llibertats per tal de tenir seguretat. La por ens podria portar en aquest xantatge. I deixa'm que et digui, Ricard, que hi ha un grandíssim filòsof, Hobbes, que va fer justament aquest argument: delegar tot el poder al sobirà, a l'Estat, perquè ens protegeixi i ens garanteixi la pau. I aprofitant això et dic que ara mateix s'ha traduït al català, de la mà de Josep Montserrat i Roger Castellanos, El Leviatán de Hobbes, que és una obra fonamental de la filosofia moderna i de la filosofia política absolutista. I et dic també que, és clar, si sempre tinguéssim por, Aristòtil ens recorda que llavors seríem covards i no podríem practicar virtuts que ens poden fer que siguem valents, virtuosos i bones persones i bons ciutadans. Sí. Per tant, es pot argumentar a favor i en contra de la por. En què ens quedem?
En tot cas, per lluitar contra aquesta por, que pot ser natural i pot ser bona en segons quines circumstàncies, com ara deies, el que ens cal és transparència. Perquè si no, sí que juguem amb falses... Si ens movem en territoris que no són estables i són certs, difícilment podrem saber si la por és bona o dolenta.
I aquí hi ha un tema. Deia Montaigne, no hi ha res que em faci més por que la por. Totes aquestes estratègies del turbopopulisme que consisteixen en escampar la por i les fòbies, tot això el que ens porta finalment és una sensació d'inseguretat molt gran, i amb la por no s'hi juga. És a dir, el que és bo amb la por, jo penso, és tenir-ne la mesura justa, perquè ens pot ajudar a calibrar els riscos i els perills, però al mateix temps, si això ho exagerem, ens pot portar a no percebre bé la realitat i a conductes que sacrifiquem les nostres llibertats o ens posem a odiar tot el punitivisme. I per tant, jo diria, Ricard, que amb la por no s'hi ha de jugar i que no ens hem de passar amb la por.
Sílvia Coppolo, Oriol Ferrés, gràcies per aquesta classe magistral de la frase
gràcies,
i la paraula.
Gràcies.
Que vagi bé el cap de setmana, eh? Coppolo, envia una foto.
Adéu.
Envia una foto.
Sí.
Són les 11.